Caravaneres i caravaneros, ja som aquí.
Molt bona tarda, és dijous 12 de gener, dia entre setmana, són les 3 i arranca la caravana, el programa de la Ràdio en Català que assegura que la culpa fue del xa-xa-xa, per lo de Shakira i tal. I ho fem, com sempre, amb Núria Ros a la sotsdirecció d'aquest programa, Andreu González i Nina Agustí al guió i a la producció, el nostre estudiant en pràctiques, Pau Canyes, Mercè Mondelo i Maria José Mendoza a les xarxes socials, i ell, qui cada dia ens posa la clau al contacte per fer que arrenqui tot plegat. José Matosas, a Mono José.
La caravana, amb Joan Trias.
I ara sí, un cop engegada, coneguem què hi passarà avui a la nostra particular caravana amb aquesta tribu que fa ràdio. Núria Ros, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Amb què ens sorprendràs avui a la caravana?
Doncs avui us explicaré quins són els 10 països on millor es menja de tot el món. En teniu alguna idea? Creieu que Espanya entra dins d'aquest top 10? Doncs aneu-hi pensant perquè en uns minuts parlem d'això i molt més a la cara B de la caravana.
I quina serà la pregunta del dia? Nina Agustí, molt bona tarda.
Bona tarda, Joan. Avui a la pregunta del dia parlarem de com ens hem de preparar per una entrevista de feina i com podem fer que el nostre currículum sigui el més atractiu. En parlarem amb la gent del carrer i amb la nostra experta d'avui, que és Eva Porto, psicòloga especialitzada en recursos humans i creadora de contingut.
I aquest dijous volem saber què n'opina la política d'aquesta cimera hispano-francesa que està prevista a Barcelona pel proper 19 de gener, un tema que centrarà al nostre mar o muntanya. Andreu González, bona tarda.
Bona tarda, i per això ens hi acompanyaran en el debat polític d'avui Ivan Condés, conseller de districte de Junts, i a l'altra banda de la caravana, Ivan Marzà, coordinador dels consellers de districte del PSC de Barcelona.
I avui a les 4 de la tarda anirem cap a la bodega Bartolí del barri de Sants de Barcelona per parlar amb la periodista i política de Ciutadans, Anna Grau.
Li preguntarem per què ha decidit presentar-se a les primàries del seu partit per encapçalar una llista de cara a les eleccions municipals de Barcelona, però també tindrem temps per parlar d'aquest Congrés Nacional Extraordinari que viu el partit per plantejar-se el seu lideratge.
I també cada dijous els caravaneros volem ser educats. Pau Canyes, molt bona tarda.
Molt bona tarda. Avui el volem ser educats, volem posar el focus en els videojocs, però no en qualsevol videojoc, sinó en aquells que aconsegueixen ser cooperatius, aquells que conviden a tota la família i els amics a participar. Fins a quin punt aconsegueixen fomentar els vincles? En parlarem amb Rafa Laguna, desenvolupador de videojocs, professor universitari de cicles formatius a Escola de Noves Tecnologies Interactives i creador de contingut a Twitch i YouTube.
I a les 5 de la tarda fem ruta pel món de la sostenibilitat i la música i acabarem amb un nou reportatge social, un nou tema social per remoure consciències amb Ruth Caral. Andreu.
Aixa Miró ens tornarà a portar una qüestió sostenible i a més solidària. I també escoltarem el nou reportatge social de Ruth Caral, que ens parlarà de com s'explica la història a les aules de Catalunya.
Tot això i més a La Caravana, un programa sobre rodes. Tres minuts que passen de les 3 de la tarda, tot Ràdio Estel concentrat ara mateix al barrilet de l'assador de Lugo. Comencem programa nosaltres, però amb l'estalqueig de jo.
No, no.
Sí, l'estalqueig l'has fet tu, però aquí has estalquejat, volia dir.
Doncs mireu, avui canvi radical, com que és la meva secció, ja sabeu que de vegades canvia una mica, no? Avui, com que l'entrevista de les 4 és al bar i és amb l'Anna Grau, que diguéssim és diputada al Parlament de Catalunya per sí. Ciutadans, però com que ja ho vaig fer, ja la vaig estalquejar una mica.
Correcte.
Un dia que va venir, tachant Núria Ros per ser una bellíssima persona, és la meva víctima de l'estalqueig avui.
Ep!
I a partir d'ara, quan passin aquestes cosetes, que de vegades ja venen convidats que ja he estalquejat, doncs em prendré la llibertat d'estalquejar els meus estimats companys d'equip.
Ves que no tornis el dia següent, també t'ho dic.
Podria ser.
També és veritat. Primer de tot, dir que la suspenc.
Ui.
Primera suspesa.
Mare meva.
La primera suspesa de la temporada?
Perdona.
Un moment. I ara entendreu el per què. Perquè ha fet un Dalmases. I direu, com?
Compte aquí.
Com?
Compte aquí.
Doncs perquè quan estava fent la meva secció,
sí,
m'ha dit que el seu Instagram era un 10 i que no podria criticar res del seu perfil.
Clar.
Perquè, sí, senyors i senyores...
Si no t'estimes tu, qui t'estima?
Això és un Dalmases?
Sí.
Sí, sí, flipes.
M'ha pressionat per dir...
Ha pressionat un periodista, eh?
Perdona, i no volia pressionar.
No, però a veure, us he de dir una cosa, perquè, senyors i senyores, Núria Ros s'asseu al meu costat i m'espia.
Ai,
llavors sabia...
Quin sort en té que l'espí.
De vegades sí, en veritat. Ara fora bromes, anem al gra.
Va.
He de dir al seu favor que l'última fotografia que té penjada del sopar de l'any de relació amb la seva parella es nota l'essència de Núria Ros, viure la vida i somriure, també
sempre.
A la vida.
Sempre, sempre, sempre.
També he de dir al seu favor que, tot i no ser model, podria ser-ho. I no li estic fent la pilota, eh? Simplement perquè sap posar... O sigui, sap saber posar...
Sí,
sí.
Uh-huh. T'havíem entès, Andreu?
Sí, sí. I sap com posar-se davant de la càmera. Ara bé, Núria Ros, primera queixa. La fotografia que tens a una platja de Tenerife del 15 de setembre del 2019 fent un Pau Lagono...
Oh!
Doncs no.
Què és un Pau Lagono?
Pau Lagono? M'has comparat amb Pau Lagono?
Sí, la veritat és que he vist aquella foto i
una
he dit...
Una influencer.
És Pau Lagono.
No, no, però m'ho dic.
I què passa? No t'agrada la Pau Lagono?
Perquè es posen de ginolls a la sorra.
De ginolls?
Sí.
Ginolls.
Ai, genolls.
Divintiva, ginolls. Aquí parlem molt bé, a la caravana.
Perdoneu, és que és el meu dialecte.
Mira, ja, no. Dic una cosa per defensar-me. Quina? Tant de bo cobrés per cada foto com ho fa Pau Lagono.
Això és veritat.
Ai,
també tinc una altra queixa. Pots mirar-me, si us plau. Obre l'Instagram.
Ui.
Quantes fotografies tens arxivades actualment?
Ara.
Com perquè, es mira?
Has d'anar a la configuració, archivados, i allà publicacions archivades.
Les arxivades són aquelles que vols que la gent no miri, eh?
Ah, exactament, perquè no pot ser que totes les fotografies que has penjat al llarg de la teva història de l'Instagram siguin tan perfectes, Núria Ros.
Ah, no, perquè, oi tant, un dia em vaig posar a arxivar fotografies, però perquè en tenia de quan feia quart de l'ESO, que penjava fotos una mica friquis, no?
Aquest és el suquet.
Ho diu com si fos molt lluny, eh?
Sí, exacte.
Ah. Quan un dia vaig fer quart d'ESO.
Però és lluny, eh, t'he de dir.
Home, ja saps els dies que una mica lluny, eh, ja?
Home,
em fa ja uns anyets.
Uns anyets.
És com si per nosaltres fos sisè de la primària. I tu l'ESO. Més o menys, bé. En fi, era broma, que no l'aprovo. Òbviament, com diu ella, el seu Instagram és un 10.
Ai, ara. Andreu.
Explica'ns el teu toc, Andreu.
Doncs avui us porto un toc que, gràcies a certes persones, me n'he donat que tinc. I és que, perquè els oients no ho podeu veure, si no potser també us faria una miqueta de ràbia, és que escric jeje.
Sí.
Però J-E-J-E.
Sí, sí.
I en majúscules.
Sí, sí.
Detallets.
Sí.
A més, ho escric en tres moments, diríem. U, quan estic nerviós i no puc contestar o no tinc resposta en aquell moment.
Correcte.
Dos, quan no sé què dir perquè sé que tenen raó.
Correcte. Oh.
Tres, quan no sé què dir i punt. I per no deixar en visto a l'altra persona, ho escric.
Correcte, 3 de 3.
Sí, sí, aprovadíssim.
És així.
Sí,
és
sí.
Ho dius la gent que...
Versió metro i carrer. I odio la gent, és a dir, els tios babosos que miren a les noies. No puc.
Ara.
És a dir, aquelles persones, aquells... que els hi passi per davant una noia joveneta i només tenen ulls per mirar el seu cul. Doncs no, ja n'hi ha prou.
M'agrada
em fot
molt,
molta ràbia.
Molt ara, bé, Andreu,
ja
eh?
Em poso sèrio.
Des d'aquí?
Ara.
Hombre, ja.
Ara.
És que cada dia me'n trobo un.
Sí, i si fos un?
Exacte.
Què et fa feliç?
Doncs que es facin sèries que trenquin tabús, autolesió en el psicòleg, etc. En fan encara més falta. I aquesta sèrie que us estic parlant és Ginny and Georgia, que en veritat us la recomano des d'aquí, si us agraden els drames familiars.
I que es troba a quina plataforma, Andreu?
A Netflix.
Propòsit d'ahir, què?
Ahir el que em vaig marcar era fer tots els propòsits que m'havia marcat fins al moment.
Correcte.
Què va passar?
Que no ho vas fer.
Que no ho vas fer.
Un moment. No us avanceu,
sisplau.
La veritat és que no sabia que havia d'anar a casa de la tia de sopar.
Vaja.
Havia de fer una gestió important... I només vaig tenir temps d'arreglar el mànec.
La gestió
mànec.
Era anar a sopar?
No, un altre tipus de gestió.
Val.
I això, només vaig tenir temps...
Què et passa, tu? Que m'he imaginat l'altre tipus de gestió.
No, pues no te... Van haver-hi un canvi de conteixements, eh?
Val.
Però, en fi, que només vaig tenir temps d'arreglar el mànec de la finestra. Crec que me n'estic adonant que això del gimnàs ja és cosa del mes de febrer. No?
Sí. Pensava que no vas a dir ja a propòsit del 2024.
No.
Va, nou propòsit, què?
Doncs mireu, l'altre dia una persona de la ràdio...
Se
t'acumula
aquest, eh? Els tres que tens pendents?
Sí.
Val.
No, però aquest és més fàcil, diguéssim, d'aconseguir. Això, l'altre dia una persona de la ràdio, que l'escolteu molt perquè és qui fa la majoria dels indicatius i anuncis publicitaris de la casa...
La veu de Ràdio Estel.
Exactament.
Ben Pardagí.
Em va dir, per què no et proposis llegir més al metro i no estar tant amb el mòbil?
Ara.
I dic, bueno, en aquell moment li vaig dir, au, va, sóc incapaç. Però sabeu què? Ho intentaré demà venint a la feina.
Sí?
Sí.
Ja ens explicaràs de què va el llibre, doncs. Gràcies, Andreu.
A tu, Joan.
La cara B, a la caravana de Ràdio Estel.
Deu minuts que passen de les 3 de la tarda. Núria Ros, què ens expliques avui en aquesta cara B?
Doncs avui t'aviso, us aviso, a vosaltres, oients, que porto una cara B d'aquelles que venen de gust.
Ara.
Sabeu per què? Perquè parlem de menjar i de viatges.
Oi, que bé.
Dos de dos,
m'encanta.
Sí. Us encanta, eh?
Home, i tant.
Sí. Val, doncs endavant. Per començar, ens quedem amb el menjar perquè us explicaré quins són els 10 països on millor es menja de tot el món.
Oi, que bé.
Sí. Així, així, que sí. Ens ho apuntem. Vinga, va.
Sí, 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 sí.
En aquest cas, cal remarcar que aquests 10 països s'han decidit a través d'una llista que ha elaborat Tastatlas, que és una plataforma i guia de viatges sobre menjar tradicional, que el que fa, doncs, és donar informació sobre receptes autèntiques, crítiques i opinions d'arreu del món sobre ingredients i plats. Mm. Dit això, que era un apunt que s'havia de fer i s'ha fet,
sí.
Anem al rànquing. Comencem forts perquè vaig amb el top 1.
Va.
Val? Avui comencem a la cima de la cima.
Som-hi.
Teniu alguna idea, sense llegir guió, oients des de casa també, quin pot ser el país que lidera el rànquing, on es menja millor de tot el món?
Itàlia.
França.
T'has llegit, Unina?
Ja ho he vist, tio.
T'has llegit?
No.
Jo no ho he vist, així que...
Jo estava entre Itàlia i Espanya.
No, no, va, decidiu, decidiu.
Jo dic França per la nova cuina que han creat.
França, Itàlia, sí.
Espanya.
França. Espanya.
No, no, Itàlia, Itàlia.
Val, doncs Nina sí. I Andreu, heu guanyat una cosa a la vida.
Bé.
Mira, un aplaudiment.
Bravo.
Un, vinga. Hem dit. Val. Doncs, efectivament, en el top 1 tenim Itàlia, on què destaquen? Doncs, entre d'altres, el formatge parmesà.
Ai, per favor, sí.
El prosciutto de la Toscana, que és el pernil cru, no? Vindria a ser el risotto i el pesto. Per tant, amb aquests ingredients, amb aquests aliments, Itàlia es situa en el top 1 del rànquing.
Mamma la pasta!
Carai, se'ns ha colat un italià a l'estudi?
Sí, sí, fins
aquí. Doncs molt, molt bé, molt bé. Va, en el número 2 també hi trobem ni més ni menys que Grècia, val? On el que fan és menció de les olives de Kalamata, que asseguren són els productes més ben elaborats i valorats pels gastronòmics.
Tan
és a dir, poc se'n parla de Grècia, que es situa en el top 2 per les olives.
No, i les olives de Kalamata estan molt bones.
Sí, sí,
i et diré una altra cosa, el iogurt també està molt bo.
I jo et diré una altra cosa, el formatge fet està boníssim.
El formatge fet està boníssim, sí, sí, senyora.
Sí, sí.
Estorbes.
Quién de más?
Seguim.
En el número 3.
Hi ha un humus, hi ha un humus.
Hi ha un humus també grec.
Sí?
Oh, que bé. En el número 3, Núria.
Aquestes olives, boníssim.
Quin hype, eh? Mare meva.
Itàlia i Grècia, no?
Va.
I en el número 3, que sempre ens toca alguna cosa, i aquesta vegada la cosa és bona, tenim Espanya.
Ara, ara,
el
pernilet.
No. Sí, on en destaquen el pernil ibèric, ara ho deies, i també les gambes a la planxa, que crec que ahir en parlàvem, de les gambes.
Sí, sí jo.
Parlava, sí.
Havies menjat el cap de setmana, eh, Núria?
I alerta, perquè encara més, perquè com a restaurants destacats en trobem un que està a Barcelona, que és el bar La Plata, que jo no n'havia sentit mai a parlar, i es troba al carrer de la Mercè, número 28. Aquesta música que sona...
Mira.
Trabando en el carbón.
Olé!
Dilo, dilo.
Bé, llavors seguim, no?, que en tenim més. En el número, en el número 4 hi trobem Japó, val?
Ep.
On el que destaquen és la vedella de Kobe.
Sí. Clar, sí.
Boníssima.
Home,
sí, sí, sí.
Molt, preuada, eh?
Molt cara, però boníssima.
També el ramen, que per la nostra de parellada és l'escudella.
I el sushi, digue'm el sushi, també. Digue'm el sushi.
Que, per cert, el ramen cada vegada és més popular.
Hi ha un restaurant a Barcelona que fa un ramen d'aquells espectaculars.
És el que dèiem, cada vegada està més de moda.
Sí.
I llavors tenim els bento, que són aquestes capses on se serveix diferent tipus de menjar.
Ui, doncs no, a mi falta el sushi aquí, Núria.
Sí. Ja, però és que, com que no l'he fet jo la llista, no et puc dir res.
Clar.
Ens haurem de queixar.
Va, arribem a la meitat, val? En aquest cas, en el número 5 tenim l'Índia, on els millors plats, segons aquesta enquesta, són el... A veure si us diran bé, el garam masala, que és una barreja d'espècies.
Molt bo.
També el ghee, o ghee, que és un estil de mantega, o el pa d'all.
Veus?
Val. I després hi ha del 6 al 10, per ordre respectiu, i trobem a Mèxic, amb les carnitas a les chilaquiles.
Que bo.
I trobem Turquia, amb el chuchugugu, que és una salada, perdoneu, eh? Bueno, nois, escolta, us estic fent aquí una classe internacional.
Està molt bé.
Ja m'agradaria veure'ns a nosaltres.
Turquia destaca per una salsitxa fermentada i picant. Llavors, en el número 8 tenim els Estats Units, també important, on hi destaquen les pomes Honey Crisp.
Sí, les hamburgueses també.
Correcte. Tot seguit de França, on remarca la crema brûlée, que és com una crema cremada, el formatge fondor i el filet de pebre.
Ara.
I en l'última posició, però, senyores i senyors, no menys important, el Perú,
sí,
on hi destaca la llet de tigre i el ceviche.
Boníssim.
Diso, diso.
Boníssim.
Què? Com us quedeu?
No, no, jo, totalment d'acord amb aquesta llista, eh?
Sí, no?
A mi em sorprèn que França estigui tan a baix, eh?
A mi també.
Ah, però diuen que França no es menja tan bé, eh?
Sí, jo ho comprovaré cada setmana,
però
mira.
Però sí que és veritat que es cuina molt amb mantega.
Ah, sí,
i suposo que per aquí va la cosa.
diries.
Bé,
no, als Estats Units.
No m'heu preguntat, però us ho dic jo, eh? Sí. Estic d'acord amb el top 1. Jo també hagués decidit
sí, sí, sí,
Itàlia.
Sí, ah,
home.
Sí,
absolutament.
El que m'ha sorprès molt ha sigut Grècia, t'he de dir.
Sí. En el número 2, eh? Sí. Correcte,
aquest
a mi
estat...
també.
Sí.
Bé,
un descobriment.
Aquest és el rànquing i visc el menjar, eh? Perquè
sempre.
Perquè m'encanta menjar.
Sempre.
I us ho he promès, per tant, ara toca parlar de viatges.
Ai, que bé.
Us agrada viatjar? La
molt,
resposta és sí.
Molt.
Sabem, Nina Agustí,
òbviament.
Demà és que agafes un avió, ja?
No, dissabte al matí, matinada.
I doncs aquí has estat molt lenta, eh?
Vaig a París.
No, ara t'ho
explico.
Sí, sí.
Digues, què passa?
No, per la gent que li agradi viatjar, els oients segurament també els hi agrada i molt, aquesta notícia és vostra, us interessa.
Ara.
Molta atenció, perquè demà, dia 13 de gener del 2023, és considerat com un dels dies més barats per viatjar.
Ui,
de l'any.
Què? Ara ho dius?
Calla.
Mira, que malament.
Calla. Nina, aquí has descarrilat una miqueta.
Tots a miravols,
ara. T'haig de dir que jo no vaig agafar els vols, home, però tot i així hauríem d'haver mirat, eh?
Doncs sí, sí, us explico en aquest cas. Els divendres, juntament amb els diumenges, solen ser els dies de la setmana amb més demanda de vols, no? Bàsicament.
Sí. Andreu González ja ha tret el mòbil, per anar buscant.
I, per tant, els divendres i el diumenge, com us deia, són els dies on els bitllets d'avió habitualment són més cars.
Sí.
Tot i això, aquesta setmana, com us deia, la regla canvia i qui vulgui viatjar demà a divendres està sort perquè pot aconseguir vols a preus molt més reduïts de l'habitual, val? Ara que estem de rebaixes, doncs seria com una mena de rebaixa, però de 24 hores, d'un dia. El motiu en aquest cas és molt senzill i és que el divendres 13 és una de les dates més temudes, més preocupants pels més supersticiosos de la cultura anglosaxona. Vindria a ser com el dimarts 13 per nosaltres,
sí,
val? És per això, doncs, que el que converteix, no, aquest divendres 13 en el dia on la gent no viatja per un tema de superstició, supersticions i, per tant, un molt bon dia per fer una escapada d'aquestes improvisades, que
sí,
moltes vegades són les millors, aquestes que no s'organitzen tant.
Sí. Demà tinc un sopar, veus?
Doncs mira, potser el sopar acaba a Itàlia i fas dos per uno.
Ah, exactament, mira, Núria.
No estaria malament.
Sí. I atenció, perquè el que us dic no és cap broma, perquè segons Kaya, que és aquesta agència de viatges nord-americana, doncs els preus dels vols per divendres, per aquest divendres, dia 13, són alerta. Un 28% més econòmics que els de qualsevol altre divendres de l'any.
Escolta'm, no està mal, eh?
No, home, està bé. Sí. A més, l'agència també assenyala que la baixada és especialment més destacada en les tarifes nacionals i europees, una reducció que se situaria al voltant d'un 32%. Ara, què passa? Sempre hi ha un pero.
Sempre.
Clar, hi ha d'haver un problema en tot això, i és que, tot i la mala reputació d'aquest dia, de divendres 13, com que cada vegada se'n parla més, doncs cada vegada hi ha més demanda per viatjar durant aquest dia, i per tant...
Ves que no surti un Black Friday de viatjar.
Oh, ja podria ser, eh? No ens sorprendria.
Ves que ja n'hi ha, eh?
Sí? I, nois, encara més solucions, perquè si us ha interessat la notícia i voleu fer una escapada improvisada, però no sabeu on, doncs per ajudar-vos, que sapigueu que el destí que registra les tarifes més baixes per demà és Palma de Mallorca.
Serà maravilloso viajar hasta Mallorca.
Sí? Puc continuar? Vinga, moltes gràcies.
És que ens agrada molt aquesta música.
En aquest cas, Palma de Mallorca té un preu mitjà de 24 euros els bitllets d'anada i tornada. No està gens malament, eh? A vegades et surt més
cara anar-hi. I si ets d'allà, crec que viatges per un euro i tot.
Sí, però en aquest cas parlem d'aquí. També altres ciutats com Milán i Barcelona, amb uns 50 euros de cost mitjà, o fins i tot Sevilla i Oporto, que costaria uns 62 i 63 euros respectivament, anada i tornada. Per tant, si m'heu escoltat bé i relacioneu les dues notícies, doncs demà, Joan Trias, pots agafar un vol improvisat, anar a Milà per només 40 i pico d'euros i a sobre dir als teus amics i fardar que has menjat el millor país del món.
Escolta'm. Genial.
Núria Ros, quin
millor
planning de cap
impossible
de setmana que vés de fer.
No, de res, només
millor
solucions aquí.
Impossible.
Sí.
Ja tenim una agència de viatges aquí, Núria Ros, que ara ve.
Explico què heu de menjar, què no heu de menjar perquè no perdeu el cabell, on podeu viatjar, què més voleu.
Saps què també ens expliques? Què podem escoltar?
Sí, avui vull fer un apunt abans. Sabem que la notícia musical avui la porta Shakira i Bizarrap. S'ha comentat durant tot el dia, per tant,
ja
és un debat que no obrirem avui. Per tant... anem una altra, i avui la notícia musical ens la porta Bad Bunny.
Un VIP, un VIP, ey. Saluden a
José Matos, és que li encanta aquest tipus de música.
Sí, sí, sí. I
és
ballant
que... com un boig, ara mateix.
I és que el rei del reggaeton i del trap, no José Matos, en aquest cas Bad Bunny, ha entrat el 2023 per la Porta Gran, perquè ara sí, ja és oficial, Bad Bunny s'ha convertit en un dels caps de cartell confirmats pel festival de música més important dels Estats Units, que és Coachella. Increïble.
Coachella. Wow. És dels millors festivals.
Sí. Que recordem, per si algú hi vol anar, doncs se celebrarà del proper 14 al 23 d'abril d'aquest any.
Ara.
En aquest cas, Bad Bunny, juntament amb Blackpink i Frank Ocean, seran els encarregats de liderar el festival en una nova edició que també comptarà doncs, amb altres artistes altament coneguts com la Rosalía, que no podia faltar,
ara,
i Calvin Harris, entre una llarga llista de noms que no direm, perquè si no, no marxaré mai.
Clar.
Per tant, molt bones notícies per Bad Bunny, que a banda de liderar un dels festivals de música més importants del món, doncs també aconseguirà fer història al convertir-se, alerta, en el primer artista hispà que lidera un festival.
Déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do, com hi anem.
Molt bé. Gràcies, Núria.
A tu, Joan.
Saluden a Titi, vamos a tirar un selfie. Say cheese, ey. Que sonrían las que ya les metían. Un VIP, ey. Saluden a Titi, vamos a tirar un selfie. Say cheese, que sonrían las que ya se olvidaron de mí.
Oye, muchacho, el diablo azaroso. Suelta ese más vivir que tú tienes en la calle. Búscate una mujer seria pa' ti. Muchacho, el diablo, coño.
Yo quisiera enamorarme, pero no puedo. Pero no puedo, yo quisiera enamorarme, pero no puedo, pero no puedo. Sorry, yo no confío, yo no confío, nah, ni en mí mismo confío. Si quieres quedarte hoy que hace frío y mañana te vas. Nah, muchas quieren mi baby gravy, quieren tener mi primogénito, ey, y llevarse el crédito. Ya me aburrí y quiero un totito inédito. Hey, uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo, uno ey, nuevo. Hazle caso a tu amiga, ella tiene razón. Yo voy a romperte el corazón, voy a romperte el corazón. Ey, no te enamores de mí, no te enamores de mí. Sorry, yo soy así, ey, no sé por qué soy así. Hazle caso a tu amiga, ella tiene razón. Yo voy a romperte el corazón, voy a romperte el corazón. No te enamores de mí, no te enamores de mí, no. Sorry, yo soy así, yeah. No quiero ser así, no.
La Caravana, una tribu de benvinguts que fa ràdio.
Nina Agustí, reportera intrèpida d'aquest programa, d'aquesta ràdio, de la ràdio en general en català, avui ha sortit pels carrers de barri de Sants de Barcelona a preguntar exactament què.
Com et prepares per una entrevista de feina?
Ui.
Ui.
Ara, així. Ui. Així, així, ui. Així, així.
Veus, ja comencen a haver-hi certs nervis, crits, sí, escarafalls, aquestes coses que...
Escarafalls?
Sí, sí. Sí. Mm. I és que els processos de selecció de personal, per alguns, són un gran què. Nervis, insomni, mals de panxa... I ja no diem si hem de córrer al lavabo.
Però espera, jo he patit mal de panxa per una entrevista de feina.
Sí?
Sí.
Doncs avui aquesta secció és per tu.
Val.
Estimat Joan. Per tu i per tots els oients que tingueu aquests nervis.
Gràcies, apreciada Nina.
De res, home, per això em pagues. Però per altres, els nervis no existeixen, i van a provar sort, i ja ho veurem. Si no, moltes gràcies i cap a una altra banda, també ara et dic. Avui a la pregunta del dia tornem a ser un servei, tornem a fer un servei a la comunitat,
sí,
d'acord? Tornem a portar-vos
el servei de la comunitat.
No, portem els millors experts aquí a la pregunta ara del dia, d'acord? Per tant, agafeu apunts, perquè donarem uns consells molt macos. Quedeu-vos fins al final, perquè avui, si ets una persona que està buscant un lloc de feina, aquesta és la teva secció.
Clar.
Vinga, va, doncs. De res, comencem. Com es prepara la gent del carrer per una entrevista de feina?
Doncs miro una mica l'empresa, no? Penso en els seus valors i aquestes coses, sí, i llavors doncs, intento carregar-ho cap aquí.
Nervis hi haurien... No, ets una persona que no té nervis amb...
Normalment no, entrevistes no. Amb coses importants sí, però amb això no.
Investigando un poco la empresa a la que me quiero presentar y sobre todo el puesto. Y luego a partir de ahí, pues, cómo va fluyendo.
Ara fa temps que no faig entrevistes, però me la preparava mirant perfil de l'empresa, sobretot sabent una mica de què va, quin és el seu ideari i tal, i aleshores pues, buscant de quina manera puc aplicar jo per aquesta empresa els meus coneixements i la meva experiència.
No he tingut gaires, n'he tingut una, de fet, i no me la vaig preparar gaire, de fet. I no, com va anar?
Molt bé, estic treballant allà.
What? Felicitats!
Sí.
Home, felicitats a aquesta noia.
Sempre.
Ah, només una entrevista de feina, no se la prepara, eh?
I l'aconsegueix.
Pam.
Sí, sí.
No, no. Això així. Són casualitats, jo també et dic, són casos excepcionals. Hem de dir, perquè, home, no és normal. No, Joan?
O sigui...
Tu creus que és normal? No pot, et prepares l'entrevista, només n'has fet una a la vida i de cop i volta ja estàs allà.
Pot passar,
no,
sí.
No, pot passar, sí, sí.
Que sí, és molt qualificat per precisament aquell lloc.
Una cosa que sí que no ha faltat és sí. Mirar el perfil de l'empresa, eh? I mirar el teu perfil a veure com hi encaixes amb la teva experiència i els teus estudis. Cosa que demostra que els nostres participants d'avui es preparen les entrevistes,
sempre.
No? I a mi m'ha fet pensar això.
Ai.
Abans, com mirava la gent el perfil de l'empresa? No era possible, l'havies de conèixer, sí o sí.
No hi havia
sí,
xarxa
això...
social.
Exacte, això és xarxa social i internet. Abans, com ho feia la gent? Doncs després, escoltarem un home gran, el Bonus Track d'avui, que ens ho explicarà, d'acord?
Val.
No el com, sinó què feia per preparar-se, més que res.
Uh-huh.
Ara passem a la següent pregunta, perquè volem saber les mentides de la gent al seu currículum vitae. És un tòpic, això, eh?
Ahà!
Ahà, exacte.
Ara.
Escoltem si els nostres testimonis han mentit mai al currículum.
No, perquè em pillaran, perquè jo menteixo fatal. Nivell d'anglès, que el meu és zero, básico. No, ni básico. What is your name? Què m'està preguntant? Jo ho sé, eh? Llavors no menteixo.
Bueno, una mica. Una mica. Que típic que poses nivell d'anglès una mica més alt de lo que tens i això.
No t'han pillat mai?
No. What? Bueno, no sé, no tenia el títol, però bueno.
Digo, digo.
Tampoc tinc cap títol que ho demostris.
Claro que sí.
Pues he posat, per exemple, que tenia experiència en una feina que sabia fer, però que no tenia experiència. Mentir en algo que després veuran que no saps fer és ridícul. Puedes engordar, però no pots mentir en la base. Si no la tens, no la tens.
No tengo ni idea, és que no lo sé.
Mentir com a tal, no. Exagerar, segurament sí. Aptituds tècniques de llenguatge de programació que potser has fet servir dos cops a la teva vida i posar com que saps aquell llenguatge.
Un poco triste.
Mentides per tot arreu.
Ai.
Mentides.
Malament.
Mentiders.
Així no se'n va enlloc.
Petits mentides i mentideres que us hem atrapat, eh?
Com sou?
Mentir...
Si és que sou...
Mentir no, però exagerar... Mira, si ja estàs exagerant, ja estàs mentint.
Ja està, fatal,
sí.
fatal.
No es tu, pot Joan, ser així. Has mentit alguna
no
vegada?
No es pot ser així, sí.
No es pot ser així, però sí, ho he fet, eh?
No, 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 que va, amb entrevista de feina, no.
No, mai. Currículum, inflar el currículum.
No, menys encara.
Menys encara, sí, ben fet.
He tret coses del currículum.
Sí?
Sí.
Doncs...
Perquè semblés que no era tant com semblava.
Que fort, això no sol passar, és el cas contrari.
No, no,
totalment.
Sí, passa, sí, ja t'ho dic que passa.
Ah, doncs mira, jo tampoc no ho he fet mai, per si t'ho preguntaves.
Val.
Doncs ara passem a escoltar dues anècdotes d'entrevistes de feina una sí. mica estranyes.
Ai.
La veritat és que jo no he fet moltes entrevistes de feina perquè vaig tenir sort i a la tercera ja em van agafar. Però la situació més estranya potser et diria que va ser quan vaig haver de fer una dinàmica de grup amb altra gent. I, bueno, més que estrany, va ser curiós perquè has de vigilar de no parlar molt, però també has de vigilar de no parlar res i has de ser bastant selectiu amb el que vols dir en aquell moment.
Però he tingut bastanta sort. No, les entrevistes han sigut força normals. L'únic, una entrevista una vegada al Zara fa molts anys, per plegar jerseis et feien fer una dinàmica de grup i que era en plan en seriós, i anem a plegar jerseis.
Anem a plegar tots jerseis junts.
De debò?
No sé si cal una dinàmica de grup, però vaja. Això està molt estudiat, Joan, t'haig de dir. No, és el que diu el noi, no et pots quedar en silenci, però tampoc no pots parlar massa.
Ni molt, ni massa,
Sí, i a sobre hi ha molta gent observant, és bastant... Jo em posaria molt nerviosa. Però vinga, va, ha arribat el moment
sí?
del...
El bonus track.
El bonus track d'avui, Joan, mira. Perquè en primer lloc és l'home gran que t'he comentat al principi,
sí.
que ens explica com es preparava ell a la seva època. I si és gran. I si ha
per
mentit...
què em mires a mi quan dius home gran a la seva època?
No, si t'has sentit al·ludit em sap molt de greu, però has estat tu mateix, perquè jo ara mateix estava mirant per sentir una resposta.
Val.
No, per involucrar-te de cap manera.
Cap problema.
Un senyor gran, que no és el Joan, òbviament, ens explica com es preparava ell i si ha mentit mai el seu currículum.
Doncs pues mira, amb l'edat que jo tinc, no em preocupa la feina. No, s'està molt bé sense treballar.
Va, tenir una feina, vostè. Clar, llavors n'ha fet d'entrevistes, o no?
Sí, alguna.
Alguna n'ha fet?
Sí.
I com se les preparava?
Procurava anar-me tranquil,
sí,
exposar el meu currículum i veure si tenia sort.
Mai ha mentit el seu currículum? O sí que ha mentit alguna vegada?
Poder una miqueta.
Poder una miqueta. I què deia?
Algú més del que valia.
Però no s'inventava que parlava un idioma,
no,
que no?
No.
Ah, llavors és exagerar una miqueta els temps de
treball. Les virtuts i ocultar els defectes.
Ah, i l'han atrapat mai amb la mentida?
No.
No, li ha anat bé.
M'agrada molt, exacte, m'agrada molt aquest. Ha mentit alguna vegada una miqueta.
Una miqueta.
Ja, això.
Doncs passem de l'home gran, que òbviament heu pogut observar tots i totes que no era el Joan, eh? Ara resulta que hem trobat un home que sí, és ell qui fa les entrevistes de feina.
Ai!
T'ho juro. Sí, sí.
Compte aquí.
Aquesta gran casualitat. Y le he preguntado si se ha topado mai amb alguna situación extraña. ¿Vols escoltar-ho?
Sí, sí.
Venga, va.
Hay gente que te cuenta unas historias que son impresionantes, ¿no? La verdad es que sí.
Vale, no recuerdas ninguna, ¿eh?
Es que no te puedo decir porque es un poco... ¿No? Pero es verdad que la gente es muy... se inventa cosas y por quedar bien o por gente que se pone muy nerviosa cuando hace las entrevistas. Puede estar capacitado para el puesto, pero dices, madre mía, tómate un Valium antes o lo que sea, haz algo, pero no te preocupes, que no pasa nada, es una entrevista de trabajo. Vas a tener más, aprende de ellas también.
Jo només recordar-li aquest noi que per treballar on està ara mateix segur que ha passat una entrevista de feina.
I de fet, segur que s'ha posat nerviós.
I segur que s'ha posat nerviós.
Dit això, no mentiu al currículum vitae, perquè si no us atraparan. I qui ens ho confirmarà serà la nostra experta del dia. Ella és Eva Porto, psicòloga especialitzada en recursos humanos. Muy buenas tardes, Eva.
Hola, ¿qué tal estáis?
Eva, ¿qué consejos nos darías para prepararnos bien una entrevista de trabajo?
Pues lo primero, tener claro a dónde has aplicado, que muchas veces hay gente que llega a la entrevista y no sabe ni de qué puesto es. Entonces, es fundamental que recuerdes, oye, cuando te llamen por teléfono y te digan, ¿te has apuntado a esta oferta? ¿Nos interesaría hacerte una entrevista? Pues que vuelvas a la oferta de empleo en la que te inscribiste, repases qué funciones pone que vas a desempeñar, qué tipo de puesto, y luego, pues si puedes ojear un poco la página web de la empresa, pues mejor que mejor.
¿Algo, Eva, que no tenemos que hacer nunca en un proceso de selección?
O sea, por un lado, lo que nunca es como intentar que... Yo lo entiendo que hay muchas personas que están en búsqueda de empleo y llegan a estar un poco como desesperadas, pero tratar como de apelar, ¿no? A, por favor, contrátame, lo necesito. O sea, tú tienes que ir a la entrevista creyendo que no te están haciendo un favor, sino que realmente tú vas a aportar un gran valor y demostrarle, oye, es que si me contratas yo te voy a aportar esto, o voy a poder desempeñar esta función, o crear este proyecto. Entonces, siempre apelar a... No es una relación de desigualdad donde alguien te hace un favor contratándote, sino tú vas a aportar y a ellos también les vas a beneficiar muchísimo.
Uh-huh. Avui estem parlant amb Eva Porto, ella és psicòloga especialitzada en recursos humans. Buenas tardes, Eva. Yo quería preguntarte si también nos lo tenemos que creer un poco a la hora de ir a una entrevista de trabajo.
Sí, claro. Es que al final la entrevista de trabajo es como vender algo, ¿no? Te estás vendiendo a ti como profesional. Entonces tú cuando te viene alguien a vender, imagínate, una aspiradora o cualquier cosa, si te lo dicen, bueno, la aspiradora no está mal, bueno, te limpia algo, te limpia... Pues dices, oye, pues casi que no. Pero si alguien realmente te está hablando de, oye, es que yo te puedo hacer esto, y te transmite que realmente cree que puede hacerlo bien, tú realmente dices, oye, pues me interesa esta persona. Pero si muestras pues más inseguridad, en plan, sí, es posible, bueno, no sé si podría pues redactar, imagínate, esta newsletter, o no sé si podría hacer. Dices, joder, yo entiendo que es muy difícil porque, joder, cuando te están diciendo muchas empresas no, eso te mella la autoestima de alguna manera, ¿no? O sea, claro. Llega un momento en que dices, joder, o sea, igual pues es verdad que no valgo para esto. Y es como muy importante ser fuerte psicológicamente y decir, vale, muchas empresas pueden que me digan que no, porque no voy a valer para todo, ni voy a encajar en todos los equipos, ni voy a encajar en todo lo que buscan todas las empresas, pero sí que va a haber muchas que sí. Y tengo que demostrarlo, porque es muy importante tener en cuenta que no te contratan según tu talento, sino según el talento que tú transmitas, ¿sabes? En la entrevista no hay ninguna medida exacta de tu talento, no hay nada objetivo, sino es también lo que tú cuentas, depende de lo que tú transmitas, y es muy importante también aprender a transmitirlo.
Uh-huh. Eva, ¿qué consejos nos darías para hacer un buen currículum?
Pues el primero, tener claro a qué puesto quieres aplicar, ¿no? Imagínate, yo quiero trabajar de community manager. Pues vale, lo primero es, ¿qué buscan las empresas según community manager? Pues imagínate, pues, que sepa redactar, que sea creativo, ¿vale? ¿Cómo voy a transmitir esto que están poniendo las ofertas las empresas que buscan? ¿Cómo se lo voy a transmitir? Oh, pues mira, le voy a poner un ejemplo de una newsletter que hice o de un post que realicé. O voy a resaltar este trabajo que hice durante la universidad. Es fundamental ser consciente de que el currículum tampoco es como antaño un formulario donde tienes que poner esto, pon estudios, pon esta experiencia profesional solo si te contratan, ¿eh? Pues no, puedes poner proyectos tuyos propios, puedes poner de repente tus redes sociales si son profesionales, puedes incluirlas si crees que van a aportar valor. Entonces, tener más flexibilidad y darte cuenta de que quizá si no tienes experiencia sí que puedes contar muchas cosas, ¿sabes? De qué has hecho durante tus estudios o actividades y tus extracurriculares.
Uh-huh. Eva Porto, psicóloga especializada en recursos humanos y quien también es creadora de contenido con más de 800.000 seguidores en Instagram y más de 600.000 en TikTok. La podéis encontrar con su usuario @evaportorrhh, recursos humanos. Eva, muchísimas gracias por participar hoy en La Caravana. Que vaya muy bien y hasta pronto.
Muchas gracias, que tenéis un buen día. Sí, un placer. Adiós, chao.
5 minuts que passen ara mateix, pràcticament, vaja, de 3:45 de la tarda. Gràcies, Nina. Fins ara.
A tu, Joan.
Nosaltres que anem a publicitat i de seguida un nou Mar o Muntanya aquí a La Caravana.
Ràdio Estel. Cada dissabte a les 8 del matí, Sons de la Terra. El programa d'havaneres i cant de taverna.
Grups llegendaris i actuals, peces clàssiques i noves, actualitat havanerística i novetats discogràfiques.
Recorda, els dissabtes a les 8 del matí, Sons de la Terra, a Ràdio Estel.
Amb Gerard Carrión.
A la Fundació La Caixa creiem que el món de demà depèn de l'educació d'avui. Pensament crític, creativitat, col·laboració i comunicació. Aquests quatre conceptes promouen habilitats que qualsevol infant necessita per desenvolupar el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Sense tu. Fundació La Caixa.
Per veure els acústics que has gaudit cada setmana en directe a Ràdio Estel, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. Per veure les entrevistes que has escoltat, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. Per veure els moments especials dels programes, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. És bo, bonic i de franc. Subscriu-te al nostre YouTube i deixa de buscar el que ja tens davant dels nassos.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. La Caravana, un programa sobre rodes. A La Caravana, Mar o Muntanya.
Gairebé 7 minuts que passen de 3:45 de la tarda. Això només vol dir una cosa si estem en un dia com avui, que encetem un nou Mar o Muntanya d'aquesta setmana i el tema que posarem sobre la taula d'avui és la cimera hispanofrancesa del 19 de gener a la ciutat de Barcelona. Núria.
Tal com hem anat explicant des dels serveis informatius d'aquesta casa, el govern espanyol ha demanat que la cimera entre Espanya i França se celebri al Museu Nacional d'Art de Catalunya. I la Moncloa, com en altres cimeres, ha convidat el president de la Generalitat a fer d'anfitrió de la trobada, disparant així totes les alarmes i opinions d'uns i d'altres. L'assistència del president Pere Aragonès està en boca de tot, ja que el seu partit, Esquerra Republicana, participarà d'una manera molt diferent, sent part de la manifestació en contra que ha convocat Òmnium, l'ANC i el Consell de la República. En aquest cas, la portaveu del govern, Patrícia Pla, ja ha dit: creiem que la representació institucional que li correspon al govern haurà de ser ocupada i per això hi haurà el president de la Generalitat. Tot afegint que són dos actes diferents i que el govern serà la cimera i l'independentisme serà al carrer amb la mobilització.
Gràcies, Núria. Per aquest motiu, avui al Mar o Muntanya volem escoltar les opinions que han anat sorgint. Avui tenim a l'estudi, per una banda, Ivan Condés, conseller de districte de Junts per Catalunya. Molt bona tarda, Ivan.
Molt bona tarda.
I per l'altra banda tenim Ivan Marzà, coordinador dels consellers del districte del PSC de Barcelona. Ivan, què tal? Molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Em quedo amb Ivan Condés un moment, que, com dèiem, és de Junts per Catalunya, només per fer-li una pregunta sobre una notícia que ha sortit les darreres hores, i és que el jutge Llarena ha eliminat la sedició a Puigdemont i a la resta d'exiliats, però que manté la malversació i la desobediència i, per tant, manté l'euroordre.
Sí, una mica és... jo crec que Gonzalo Boy ho va dir ahir a nit o aquest matí l'he sentit. És una mica això com els germans Marx, eh? Escolti, mira, jo aquí tinc uns delictes, però si no em veia, em poso uns altres. Aleshores, la persecució, evidentment, d'aquest jutge contra el president Puigdemont i tot l'independentisme és un fet evident, però, clar, a mi el que em preocupa ha sigut la connivencia del govern espanyol. El govern espanyol ha planejat i ha aprovat aquesta reforma al Codi Penal, eliminant el delicte de sedició, amb declaracions contundents i clares de la ministra Calviño, de la ministra Robles i el ministre Iceta, afirmant que efectivament volien fer aquesta reforma del Codi Penal per facilitar l'extradició del president Puigdemont, no? Aleshores, bé, simplement és aquesta connivència entre el poder judicial i el polític que fa, com deia The Economist fa no gaire mesos, que això sigui una democràcia absolutament defectuosa.
No sé si va marxar des del PSC també em vol dir alguna cosa.
No, bueno, sempre és la mateixa cançó quan estem parlant d'aquest tema. Evidentment, si ja no s'ajusta a l'ordenament jurídic actual un delicte com pot ser el de sedició, perquè senzillament ja no hi és, doncs no podem mantenir una euroordre amb un delicte que no existeix avui en dia. La malversació segueix estant a l'ordenament jurídic, segueix estant amb una altra redacció, demanant uns altres temes, però sí que el jutge la pot mantenir. Amb el que diu actualment l'ordenament jurídic, es pot mantenir aquesta euroordre. Ja seran també els altres tribunals els que decideixin si en aquest cas el volen extraditar o no el volen extraditar, però en tot cas el que deien els ministres era facilitar la tornada del president Puigdemont, no l'extradició.
Ara sí, va, encetem el tema pel que us havíem convocat un dia com avui en aquest Mar o Muntanya de la Caravana, que és ni més ni menys que aquesta cimera hispano-francesa convocada pel dia 19 de gener a la ciutat de Barcelona, al Museu Nacional d'Art de Catalunya, en la que hi serà, evidentment, el president espanyol, Pedro Sánchez, però també hi serà Emmanuel Macron com a president de la República Francesa, i qui va dir aquesta setmana que també hi seria com a anfitrió és el president de la Generalitat, Pere Aragonès. Recordem que el seu partit, on també hi serà, és a la manifestació que s'ha convocat en contra d'aquesta cimera. Què en penseu de tot plegat? I sobretot, per explicar-ho bé la gent, Ivan Marzà, de què ha de servir una cimera com aquesta?
Doncs una cimera com aquesta ha de servir, primer, per tirar endavant el que portin a la seva agenda els dos governs. Estem parlant, per exemple, de la tuberia d'hidrogen que ha d'anar entre Barcelona i Marsella, que és la gran estrella d'aquesta cimera. Després també, per altres acords que es poden tancar, pensem que seran, si no vaig errat ara mateix, eren sobre uns 14 ministres que podien estar per Barcelona. O sigui, hi ha altres temes que es poden acabar tancant aquí. També serà una mica la imatge de Barcelona a la resta d'Europa durant el que pugui passar amb aquesta cimera. Pots posicionar Barcelona i Catalunya davant d'una gran part d'Europa i d'un país amic com és França. Tot el que ha esdevingut a partir d'aquí una mica no s'entén massa. O sigui, aquesta cimera ja s'ha fet a Barcelona. No ha passat absolutament res, ni ningú ha sigut súbdit de ningú, com he llegit per algunes cròniques. Va ser a Girona, també va passar el mateix, també es va fer. Va anar la llavors alcaldessa, ara Pagans, va anar el president de la Generalitat, i no ha passat mai res. El que no s'entén és el que s'està muntant aquestes darreres hores, i tampoc s'entén massa la postura del president Aragonès. O estàs a missa o estàs repicant. Però allò de, no, ara separarem la banda política de la banda de la resta del partit, perquè al final hi haurà gent d'Esquerra fora cridant contra ell mateix que estarà dintre. No s'entén massa, o estàs a un lloc o estàs a l'altre. Però aquesta ambigüitat que demostra no s'entén massa, tampoc.
Ivan Condés.
Evidentment, la cimera és polèmica per un motiu, perquè hi ha una intencionalitat política molt clara. No és una cimera normal, com la que ens diu l'Ivan de Girona, i no va passar res. No, es fa en un context concret, i vaja, jo crec que les declaracions, no recordo si Pedro Sánchez o Félix Bolaños, era anem a certificar la fi del procés. Aleshores, jo crec que el tret els ha sortit per la culata, perquè precisament munten una cimera i el que han aconseguit és que la societat civil independentista torni una altra vegada a unir-se per protestar contra aquesta cimera. Nosaltres junts des del primer moment vam confirmar que hi anàvem, celebrem que hi hagi aquesta unitat amb la societat civil i amb els partits independentistes, celebrem que Esquerra hi hagi anat, això de la coherència del president Aragonès ho tractaré després, però jo crec que els hi ha sortit el tret per la culata. El conflicte s'acabarà quan Catalunya sigui independent o pugui decidir. Aquí s'acabarà el conflicte. I és il·lus pensar que aquest conflicte es pot acabar quan fa 3 anys que dura. Vull dir, ampliem una mica pel marc. I jo crec que la intencionalitat, que és anem a demostrar-los que s'ha acabat el procés, té un punt de menyspreu, té un punt d'escarni, té un punt d'humiliació. I per això, l'independentisme cívic, l'independentisme polític, es manifestarà. En tot cas, el paper del president aragonès, tot i dic, celebrant que Esquerra assisteixi a la manifestació. Quina coherència és aquesta, La frase aquesta de no es pot estar ni gaire picant és més certa que mai, Quina és la coherència, primer? Segon, el president de la Generalitat no pot assistir a una cimera a la qual no sap quin paper tindrà, perquè en teoria és la màxima institució, el màxim representant del país.
I això és que et diu d'arts una mica enverinats, Això és que m'agrada, Ivan. Si el president del govern fos de Junts per Catalunya, no hi aniria, en aquesta cimera?
No hi aniria, i jo crec que no hi hauria d'anar. És evident. A veure, és que nosaltres, entre altres coses, hem sortit del govern per la manca de compliment de l'acord i per aquestes incoherències. Junts ha sortit del govern i jo no m'imagino ara Junts estar al govern. Jo crec que vam fer bé de sortir del govern i aquesta n'és de mostra. I després, hi ha punts simbòlics que també són importants. El president de la Generalitat, que és una Generalitat, una institució fundada el 1359, que fonamentalment, durant tots aquests anys, si ha tingut dos enemics i ha patit guerres i ha patit invasions, és de l'estat francès i d'estat espanyol, no es pot sotmetre a una operació de maquillatge retent vassallatge als caps dels dos estats que fa 300 i 400 anys volen eliminar la nació, la cultura i l'idioma català. Per tant, jo crec que la presència del president aragonès és un greu error.
Ara hem contestat a l'Ivan Condés, però anem cap a l'Ivan Marzà de nou per fer-li la següent pregunta. L'independentisme es manifesta contra aquesta cimera o l'independentisme aprofita la cimera per demostrar que encara no s'ha acabat res?
Jo crec que l'independentisme aprofita qualsevol moment que té per intentar fer veure que segueixen com fa 3 o 4 anys i que segueixen en plena forma quan s'ha vist en les últimes convocatòries que no és així. Llavors aprofiten tot el que poden. Sigui contra la cimera, sigui contra la reforma del delicte de sedició, que això ja va ser una mica encara més estrany, sigui contra el que sigui. Sigui contra el que s'anunci, tot el món independentista intenta fer veure que aquí no passa res i aquí estem igual que fa 3 anys. Quan jo no dic ni si ha mort, no ha mort, el que sí que està clar és que actualment la societat civil a Catalunya està en un altre punt. Jo no dic ni que estigui mort, ni que estigui viu, ni que ningú hagi de renunciar a la seva ideologia, faltaria més. Però que actualment estem en una altra pàgina és completament cert. No estem al mateix punt ni estem vivint el mateix ara que fa 4 anys enrere.
I en comptes d'independentisme estan hores baixes?
No, el procés, diguéssim, que és evident que viu un moment ball, per diferents motius, per desunió dels partits polítics, perquè hi ha diferents criteris estratègics, per la repressió, és evident que no estem en el moment culminant del 2010 al 2017. Però això no vol dir que hi hagi un estat de latència que pot fer que això reactivi en qualsevol moment. Jo, evidentment, parlo amb molta gent, militant i no militant, d'associacions o de partits, o ciutadans que no militen enlloc, que són independentistes. I el que et diuen és que no renuncien a res. Que diu, quan us poseu una altra vegada, seriosament, ens hi trobarem. Per tant, que no estan hores baixes mostra que ha pogut una altra vegada convocar una manifestació unitària amb protesta per la cimera.
Us preguntava de què servia o de què havia de servir una cimera com aquesta, la cimera hispano-francesa, en la que hi assistirà el president de la Generalitat. Per tant, no només es trobaran Emmanuel Macron i Pere Aragonès, també es trobarà Pere Aragonès amb el president espanyol, en Pedro Sánchez. Això pot servir per acostar posicions en una famosa taula de diàleg que Pedro Sánchez ja va donar per acabada?
Bueno, per acabada no. Es va dir que seguiria parlant i amb una nova taula, però encara no s'ha posat data. No és que s'hagi donat per acabada.
Però sí amb una nova taula. Per tant, aquella ja quedava antiga.
No, amb una següent reunió de la taula. Amb una nova reunió de la taula, no d'una altra taula. Crec que hi ha hagut alguna declaració al respecte també de la pròpia portaveu de la Generalitat, que es tractaran els temes de la cimera, només els temes de la cimera. No es vol desviar l'atenció ara sortir a parlar d'una taula o d'una altra cosa. Evidentment que quan 2, 3, 4, 5 líders es troben, es parla de tot, es parla del que s'hagi de parlar. Però formalment i les reunions en si seran per tractar els temes de la cimera, i és el que ha dit la pròpia Patricia Plaja.
A veure, primer, palesar que l'estratègia de la taula de diàleg ha sigut un fracàs estrepitós, perquè la taula de diàleg l'objectiu tant d'Esquerra i Junts quan van començar aquesta legislatura era parlar d'autodeterminació i d'amnistia per acabar entrar en vies de solució del conflicte polític. Cap d'aquests dos objectius s'ha aconseguit ni Esquerra ha treballat per aconseguir-lo. I Esquerra ha de ser conscient que mai, mai, mai hi haurà un referèndum pactat amb el govern espanyol. Governi el PSOE i molt menys governi el PP i Vox. Jo no sé de què parlarà el senyor Pere Aragonès amb el senyor Pedro Sánchez, però el senyor Pedro Sánchez, per activa i per passiva, ha deixat claríssim que mai a Catalunya hi haurà un referèndum. Per tant, des del punt de vista nacional, no sé què li pot dir el senyor Aragonès al senyor Sánchez, sincerament.
Ahir Ada Colau era a TV3 i preguntada per tota la qüestió, l'actual alcaldessa de Barcelona deia que cada partit pot fer evidentment el que vulgui, però això sí, instava a fer un esforç per pactar i dialogar i evitar una nova polèmica respecte a la política. Va dir que qui vulgui gesticular, que gesticuli, però la ciutadania n'està cansada de gesticulacions. La ciutadania està cansada?
La ciutadania, jo crec que una mica de gesticulacions o de grandiloqüències que al final acaben amb res, una mica sí. Anem al concret, anem al dia a dia, anem a pactar i acordar sobre el dia a dia, anem a tancar uns pressupostos, anem a fer alguna cosa que ha d'arribar al dia a dia de la gent, que prou s'està patint amb tot el que tenim a sobre la taula d'inflacions i això, que no d'una altra vegada a parlar d'un referèndum que es va llançar, o es va intentar llançar fa 15 dies pel propi Esquerra Republicana, que es va dir que no es pot pactar un referèndum així.
I abans ho deia Ivan Condés, aprofito que tenim algú del PSC, amb el PSOE, el govern espanyol, és impossible un referèndum negociat amb l'Estat?
És que s'ha dit sempre, no es pot pactar cosa que no està...
Collboni i Zeta van arribar a defensar el referèndum fa escassos anys.
Un referèndum d'autodeterminació, no.
Collons, Iniceta, sí, home. No. Te les passaré per...
No. Mai s'ha defensat un referèndum. Mm. No.
Sí, Collboni i Zeta les han defensat, les fa escassos referèndum, anys. No. Ja t'ho passaré, va.
Passam-ho, però un referèndum, no.
Passeu per aquí, també.
Més que res, perquè no es pot pactar una cosa que la pròpia Constitució no admet. Mm-hmm. És així de fàcil. Mm-hmm. I el que deia l'alcaldessa, de si la gent està cansada, doncs segurament de grans... promeses que mai arriben ni porten a res, doncs una mica igual sí.
Ara parlàvem de grans polítiques, de grandiloqüències en la política, però tens la sensació que la ciutadania també està cansada de la política, en general?
O desencantada amb la política, doncs sí que et trobes gent a alguns llocs que et diuen que sí, que estan una mica desencantats amb la política, pel que veuen a pantalles o pel que escolten a ones cada dia. Cada dia gent tirant-se dels cabells, sigui al Parlament, sigui al Congrés dels Diputats, o sigui on sigui, sempre que estiguin, o que estiguem, perquè també pot passar inclús als districtes, diguem-nos qualsevol cosa menys que bé que ho has fet bé, o almenys no t'has equivocat en aquesta vegada, ja no et dic jo fer-ho bé, i això cansa.
Ivan?
Res, ho he trobat, Iceta admetria un referèndum a Catalunya si votés massivament una reforma constitucional. Per tant,
Una reforma constitucional, no un referèndum.
Però Iceta estava obert a fer un referèndum i a Madrid el que ens trobem és un mur.
No, és una reforma de la Constitució.
Estava obert a fer un referèndum.
I que tingui com això un referèndum, però una reforma de la Constitució.
Però això no és el que...
No és un referèndum.
No és el que diu ara.
És un referèndum.
Anem a la cimera, va. I a la cimera es preguntava si la gent estava cansada de la política.
A veure, això d'atribuir-se a la gent és perillós, a vegades a tots ens escapa, Aleshores, jo crec que amb aquests temes ens hem de regir pel que vota la gent, Les últimes eleccions catalanes van ser el 14 de febrer del 21, si no recordo malament, fa escassament 2 anys, i hi va haver un 52% de ciutadans de Catalunya que van votar per partits independentistes que volien la independència. Jo diria que la gent està cansada o no està cansada, la gent està cansada de moltes coses, però tots hem de treballar per solucionar el micro i per solucionar el macro. Per tant, un projecte polític, uns projectes polítics poden treballar per solucionar les voreres del carrer, el teu clavegram o la mobilitat de la teva ciutat, i evidentment perquè hi hagi un projecte nacional que porti el teu país cap a la independència. I això és el que hem de fer tots. Que és cert que la política pateix de desprestigi, jo crec que ja fa bastants anys, eh? Pel que fa als partits independentistes, que, dels quals jo em sento part, és evident que la desunió dels últims anys, que els errors dels últims anys han portat a que el sector de votants o de ciutadans independentistes estiguin bastants o alguns desencantats amb les seves opcions polítiques i que això s'hagi de retreçar. Però això ens ho diuen a nosaltres constantment.
Em refereixo a les paraules que deia Ivan Marzà abans, sobre la política de districte, la política de barri. La política de districte és molt més amable que l'alta política, per dir-ho així. Dic alta política entesa com a no com a despectiu,
sí, No. A veure, jo crec que és molt més gratificant. És molt més gratificant perquè tu parles constantment amb veïns als quals els afecta un problema concret, i això és constant, vull dir, tant l'Ivan com jo segur que cada setmana estem a dos llocs diferents. Jo ara vaig anar al carrer Manel Vallvé perquè els hi volen canviar la direcció dels carrers i els veïns estan alarmats, a l'escola Paideia perquè tenen un problema al pati. Aleshores, són els problemes que aquests deia, els micro, els del dia a dia. I aleshores, tu aquests els veus, els toques, els has de gestionar i els has d'intentar resoldre. Per tant, i jo parlo des del meu punt de vista, és molt agraït, perquè no són grans formulacions teòriques, que després ja veurem si s'apliquen, sinó que és el dia a dia. I és el dia a dia que, en el meu cas, jo estic a l'oposició, i on està l'oposició, i has de parlar amb el govern per veure com solucionem, doncs això, el carrer Manuel Vallvé, el pati de l'escola Paideia o...
No només això, Ivan, deia, em referia més entre partits. Tot allò que veiem de baralles i baralletes, ja no entre socis de govern, perquè Junts va marxar, per exemple, però també entre govern, oposició, etcètera, etcètera, tot això... si ho traslladem a la política de municipalista?
Municipalista és que és bastant, també jo veig bastant diferent del que és municipalista a Barcelona, Fora de Barcelona és diferent, però a Barcelona a nivell de plaça Sant Jaume, a nivell de districtes.
Val.
A nivell de districtes on el que deia l'Ivan, veus la cara de la gent, és molt més fàcil arribar a un acord amb els grups de l'oposició. Molt més fàcil. Evidentment, hi ha un moment del plenari que poden aprofitar també per dir tot el que pensin sobre l'acció de govern, faltaria més. I podem tenir algun enfrontament, perquè mai farem els que estem ara al govern, els que han estat abans, els que poden venir, quan sigui, mai farem la mateixa línia de govern, per això són partits diferents i per això hi ha desacords. Però mai arriben amb aquesta escalada que hi pot haver un congrés o fins i tot a plaça Sant Jaume. A plaça Sant Jaume estem parlant que estan allà gestionant un pressupost de 3.400 milions d'euros, i això ja és molt gran. I tens més tele, també, i arribes a més gent. Arribes a acords, evidentment, que també arribes a acords dintre del plenari, més fàcil que si ja passes a nivell de sigui Catalunya o sigui de l'Estat. Però a nivell tan micro com és un districte, és molt, molt, molt més fàcil arribar a un acord, de fer-se arribar a tots els plenaris, a més d'un acord per aprovar no solament temes de govern, sinó propostes que puguin portar els grups de l'oposició.
Jo m'encantava dient que sí,
Sí, sí, és que és així. Vull dir, les fronteres dels partits amb la política del dia a dia del carrer es dilueixen molt.
És que està molt bé que ho dieu avui, això, i que hagi sortit el tema avui, perquè estem contraposant una cimera que és el més macro que hi ha, que és el més macro que hi ha, no?, internacional, i aquestes característiques amb la política de barri, que és la que es fa dia a dia i la que menys es veu.
I la que menys es parla. Exacte, i crec que s'hauria de parlar una mica més de la política dels districtes i del micro, tan micro com pot ser un districte, tot i que no té pressupost propi,
s'hauria de centralitzar més Barcelona, que aquesta jo crec que és una de les assignatures pendents que hem de tractar en aquesta campanya. Però certament, les fronteres es dilueixen, tu pactes indistintament amb un partit o un altre, o proposes al govern indistintament del partit que governi, en funció de la millora d'aquell barri, d'aquella mobilitat o d'aquella escola. Això, tots hi estem molt a base.
Us faré la pregunta, però diferent. Ens queden dos minuts. Començàvem parlant d'aquesta cimera hispano-francesa el proper dia 19 de gener a Barcelona, en la que hi seran Macron, Sánchez i Aragonès. A Ivan Marzà li faré fer quin li agradaria que fos el titular del dia següent d'aquesta cimera.
Doncs que la cimera s'ha pogut fer amb completa tranquil·litat a Barcelona.
I a Ivan Condés li preguntaré quin hauria de ser el titular respecte al dia següent de la manifestació.
Més que titulars, a mi m'agradaria quines serien les conseqüències, que és que sigui l'inici del recosir de la unitat independentista.
Ivan Marzà, coordinador dels consellers de districte del PSC de Barcelona, Ivan Condés, conseller de districte de Junts. Moltíssimes gràcies a tots dos per venir avui a la caravana i per comentar-ho tot plegat. De veritat, molt content que hagin sortit aquestes divergències entre els dos tipus de fer política. Que vagi molt bé, gràcies.
Molt bé, gràcies a vosaltres.